COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, 3 i 5 minutets. Què tal? Aquí els d'Esports COPE, com és habitual, de dilluns a divendres, des d'aquesta hora i fins que siguin les 4 de la tarda, emissores COPE Catalunya i Andorra. Anem amb els destacats de la jornada, és a dir, el que a aquesta hora heu de saber. Començant, no tenim una alarma, però la podem buscar. Alarma o alarmes al Futbol Club Barcelona amb les lesions. A la primera part de la temporada li van afectar i molt al Real Madrid. Doncs sembla que ara és el torn del Barça. Jules Koundé no jugarà el clàssic. Barça-Real Madrid està de baixa amb un esquinç al lligament lateral intern del genoll esquerre. Baixa pels propers partits. Però atenció, Lamine Yamal, lesió al psoas ilíac, que és zona inguinal de la cama esquerra. De moment baixa, però ha de viatjar avui, perquè estava convocat per Luis de la Fuente, amb l'absoluta d'Espanya. Ens diuen que ha de viatjar. Ara comentarem amb Belena Condis l'abast, el que sabem de l'abast de la lesió de Yamal. Tenim una petita treva per davant, amb la segona aturada de la temporada per partits de seleccions. El Barça arriba tercer a la Lliga, 21 punts, a un del segon, que és el Girona, i a 3 del líder, que és el Real Madrid. Però ho fa també el conjunt blaugrana amb el tercer empat de la temporada. És un 5 de 9 en Lliga, els 3 últims partits, i les sensacions, sobretot en defensa, no són bones. Hem quedat amb un exdefensa del conjunt blaugrana com Miquel Soler per petar la xerrada i saber què li passa al Barça. Ara en parlarem. Repassarem també en aquest temps de ràdio com seran les setmanes precisament dels internacionals del Barça. També les dels jugadors del Girona. Destaca la convocatòria per primera vegada de Jan Couto amb el Brasil. Ho comentarem tot amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón. Ja a la segona part del programa estarem a Villarreal, perquè avui juga l'Espanyol. Villarreal ve a Espanyol, 9 de la nit, a la mateixa hora, Elx Andorra. L'Andorra envoltat de la polèmica per no tenir estadi de cara a la temporada vinent. Ha sortit el pas Gerard Piqué a través de les xarxes socials. També és notícia, Alexia Putellas ha igualat a Jenny Hermoso com a màxima golejadora històrica del Barça. 181 gols. Fora del futbol, destaquem que la lesió de Joel Parra contra el Morabanc Andorra en partit de la Lliga Endesa ha quedat en res. Està bé de les 15 al turmell i podrà viatjar amb l'equip el dijous per jugar el divendres partit d'Eurolliga a la pista de l'Olympiacos. També de la quarta jornada de la Lliga Endesa destaquem que el Girona ha perdut la imbatibilitat en caure a Fontejau contra el Real Madrid 74-93. Anem fins al que abans era Twitter, ara és X. Les tres enquestes, enquesta Barça, enquesta Girona i enquesta Espanyol. Començant per l'enquesta Barça, preguntem, després de l'empat a Granada, com veieu el got? Mig ple o mig buit? Aquesta hora 3 de la tarda i gairebé 9 minuts, 67% de les respostes veuen el got mig buit. Enquesta Girona. En aquest mes d'octubre, el conjunt de Mitchell seguirà per sobre del Barça. Ara mateix recordo, segon Girona, 22 punts. Tercer Barça, 21. Seguirà el Girona per sobre del Barça? Quedaran dos partits, els dos són a casa, Almeria i Celta. Sí o no? Guanya el sí amb el 67% dels vots. I l'enquesta de l'Espanyol, tenim aquest partit, Villarreal ve a Espanyol, 9 de la nit. Preguntem, què farà avui l'equip de Luis García? Guanya o no guanya? Doncs hi ha optimisme. Hi ha optimisme també per la trajectòria del conjunt blanquiblau. Guanya 61% dels vots. Si empata o guanya, l'Espanyol se situa líder. Podeu continuar opinant. Fora obert 24 hores sobre 24. Hem començat a rodar. Són els titulars, els destacats en aquesta jornada d'avui dilluns. El menú informatiu que comencem de seguida a desenvolupar. Amb Edu Badia a la coordinació i a la producció, Marc Pairès a la sala de màquines. La salutació d'Albert Díez al micròfon. Un moment, 60 segons i ens hi posem.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Vinga, comencem. Comencem amb una visió ràpida del que ha estat l'últim partit del conjunt blaugrana per tancar la novena jornada de Lliga. Granada 2, Barça 2. El conjunt blaugrana, que va començar perdent 2-0, va acabar empatant i, si no li haguessin anul·lat un gol, s'hagués endut la victòria. Aquesta és la pel·lícula de l'últim partit del Futbol Club Barcelona.
Tiempo de juego. El de la cadena...
Tanto en efecto suena el himno del Granada, precioso bufandeo. Gol, Brian Zaragoza, gol. Brian Zaragoza, gol. Brian Zaragoza, gol. Han robado el balón en el centro del campo.
El balón
se mete carril del 8. Todo el base en terreno de juego del Granada. El balón para Joao Félix, la mete para Gavi. El tiro, fuera. Cuidado, el balón para Brian Zaragoza. Se va de Koundé, ahí está Brian Zaragoza en un amago. Hace otro, tira.
Es un genio.
Espectáculo. Lesión de Koundé, ¿eh?
Lesionado Koundé, se ha hecho daño en la zona de la tibia, rodilla izquierda, se le ha caído encima. Gavi.
Gavi, Joao Félix. ¡Ya va!
Yo no le está bien.
Ahí lo tienes. Ahí está Gundogan, el remate. Fermín Ferreira. Gundogan para Araujo. El balón muerto. Ferreira.
Ay, hombre, oigo.
Joao Félix.
Vallejo al suelo. Dice que lo empujaron.
Y ahora otro al suelo. El balón dentro. Cancelo centrando, Cancelo, gol, gol, gol.
Ahí lo tienes.
Lo anulan con Xavi dentro del campo celebrándolo. Lo anulan.
Hay un jugador del Barça en el centro del área que intenta rematar y están fuera de juego.
Ferran, ¿no? Ferran.
Final. Empata el Granada, empata el Barça. Tercer empate en esta temporada del equipo de Xavi Hernández.
I recordo com està la classificació. Líder el Real Madrid, 24 punts. Segon el Girona amb 22. Tercer el Barça amb 21. Quart l'Atlètic de Madrid amb 19. Els quatre primers classificats, quatre equips que ara mateix disputarien la propera edició de la Lliga de Campions. El Girona, que continua a la part alta de la classificació. Després en parlarem gràcies a la victòria per la mínima a Cádiz. Tot després de 9 jornades. Arribem a la segona aturada de la competició. De seguida, Koundé, Yamal i la defensa del Barça, protagonistes a Esports Copé.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Atenció que tenim al telèfon a Toni Nadal.
Jo pensava que tindríem molt de problemes en guany i la veritat és que crec que tenim la millor plantilla d'Espanya i crec que som millors que el Real Madrid.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 de la tarda, gairebé 14 minuts. Actualitat del Barça, aquesta és la portada. Ens espera un protagonista i després el temps d'anàlisi amb Minguella i Poli. Primer, l'actualitat que gairebé que perdonin els metges, però això ens servirà el temps d'ara per mitja carrera universitària de Medicina. Helena Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
A veure, que salten les alarmes a Can Barça, Koundé lesionat, es perd el clàssic i a veure si expliquem més zona inguinal, ho deia ara, la lesió de Yamal, que està cridat amb la selecció espanyola per presentar-se a Madrid, tot i aquesta lesió, després de demanar el canvi ahir a Granada. Com estan els dos? Què tenen temps de baixa dels lesionats a Can Barça?
Koundé espera el clàssic segur, el clàssic del 28 d'octubre, el Barça-Real Madrid a Montjuïc. Aquesta és la notícia. Estarà mínim un mes de baixa, segons em diuen fonts del club, fonts del vestidor. El que té és un esguinç al lligament lateral intern del genoll esquerre, fruit d'aquella acció fortuïta, de mala sort. Gavi se li va caure al damunt i se li va torçar el genoll, i amb Koundé ja són 5 els lesionats que de moment es queden a Barcelona a la infermeria. Dic que de moment perquè Lamine Yamal, que també està lesionat, el Barça ha informat que té aquesta lesió al psoas ilíac de la cama esquerra, un múscul proper a la zona de l'adductor, sent molt de dolor a la zona de la ingle, on ahir es tocava, on es tocava durant el partit, per això demana el canvi al minut 75. Està lesionat, segons el Barça, però viatja aquesta tarda a Madrid, a les Roces, perquè el vegin els metges de la federació amb el comunicat mèdic del Barça i prenguin una decisió de si se'n va o es queda concentrat amb la resta d'internacionals a les ordres de Luis de la Fuente. Per tant, de moment a Barcelona, 5 futbolistes a la infermeria: Jules Koundé, que s'uneix a les baixes dels que ja coneixeu, Lewandowski, Pedri, De Jong i Rafinha, i Lamine Yamal, segons el Barça, lesionat. Aquest matí ha passat proves a la ciutat esportiva, però se'n va a la selecció i a la Roces passarà més exàmens mèdics i a partir d'aquí es decidirà què passa amb Lamine Yamal.
Molt bé, doncs pendents de Yamal, del viatge i del possible retorn a la ciutat comtal, i sobretot conèixer l'abast exacte d'aquesta lesió a la zona inguinal. I pel que fa a l'equip, es torna a deixar punts, es manté tercer, arriba tercer a l'aturada, un nou empat i novament havent de remuntar. En aquest cas, la remuntada no va ser possible si empatar el 2-0 del Granada.
Sí, tercer empat d'aquesta temporada en Lliga. Primer va ser Getafe, després Mallorca, ahir a Granada. Estan fallant molt els ajustos defensius. De fet, en 9 jornades de Lliga, Albert, i aquesta dada és molt significativa, el Barça ha encaixat 10 gols, que són els mateixos que va encaixar la temporada passada en 31 jornades. 10 gols en 9 partits, l'any passat en 31 va encaixar aquests 10 gols. Des del vestidor hi havia autocrítica, però Xavi no va ser massa crític, eh? Ahir va voler defensar que el Barça va jugar bé a futbol, ho va dir en repetides ocasions després del partit, només va assenyalar l'error imperdonable al mig del camp en el primer gol, encaixant un gol als 17 segons, i després ens instava periodistes i a l'entorn a reflexionar, a no quedar-nos només amb el resultat i analitzar el joc, perquè ell va doldre molt que es critiqués tant el futbol del Barça després de guanyar per la mínima a Oporto. Escolta l'anàlisi de Xavi després d'empatar ahir a Granada.
Nos ha hecho ir a remolque todo el partido, pero creo que es un buen partido. No nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si s'analitza, s'analitza justament.
Doncs deia Xavier que si s'analitza, s'analitza justament. Sergi Roberto sí que deia que no havien fet els deures i que han de millorar futbolísticament. Un Sergi Roberto que avui ha participat en l'entrenament voluntari. L'equip tenia festa, però el capità, Marcos Alonso, Pedri, Íñigo Martínez i Iñaki Peña s'han acostat a la ciutat esportiva per exercitar-se de forma voluntària.
Molt bé, així està el Barça després de l'aturada de seleccions i per tancar el mes d'octubre, 3 partits a casa. La represa de la Lliga el dia 22, Barça-Atlètic Club, després Barça-Shakhtar, tercera jornada de la Lliga de Campions, i el gran partit, un d'ells, Barça-Real Madrid, el clàssic del dia 28 a partir d'un quart de 5 de la tarda. Condis, així tenim el Barça, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Vagi bé, Helena Condis, amb l'actualitat del Futbol Club Barcelona, un dels noms del dia, un dels protagonistes a Can Barça, Lamine Yamal.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Lamine Yamal, autor del gol de la Lliga fet pel jugador més jove amb 16 anys i 87 dies. Yamal, que també ha estat el jugador més jove en marcar amb la selecció espanyola quan tenia 16 anys i 57 dies. Pel talent que té, sembla que el d'ahir serà el principi d'una gran carrera al món del futbol. Va ser molt fàcil el seu gol, una assistència de João Félix i el gol absolutament sol a la línia de gol amb dos cops amb el peu esquerre. Insisteixo, dona la impressió que té una gran carrera pel davant. I no sembla que desaparegui del mapa com va passar amb l'anterior recordman del futbol espanyol, Fabrice Olinga, camerunès de l'Acadèmia de Samuel Eto'o. Si tenia correcte el seu DNI, va marcar amb el Màlaga amb 16 anys i 98 dies. Va començar a les categories inferiors del Mallorca i després de Màlaga ha passat per la Lliga Belga, per Romania, a un parell d'equips, pel Rio Ave de Portugal i ara no té equip amb 27 anys. I amb l'estat del Barça és internacional absolut per Espanya i la seva projecció és espectacular. Afortunadament va marcar ahir, abans de l'aturada de seleccions, per comandar l'històric rànquing de golejadors més joves de la Lliga.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. És la imatge del dia, Lamine Yamal, un dels protagonistes de la jornada. Dos consells i, precisament, saludem un protagonista per analitzar el joc del Futbol Club Barcelona.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Yo quiero otra noche.
3 i 21 minuts de la tarda. Això és Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Dels lesionats, del joc del Barça, del partit a Granada, avui comentem la jugada amb el Miquel Soler. Miquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per atendre'ns. Nosaltres per aquí ve, arrencant setmana. Qui no està tan bé és el Barça, a nivell de resultat, però sobretot a nivell de les lesions, que sovintegen molt. Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski. Ara acabem de parlar de les lesions de Koundé i sobretot de Yamal. De totes, totes són preocupants. Però quines et preocupen més? Potser per allò de l'impacte que ha tingut a l'equip Lamine Yamal?
Sí, però bé, Rafinha també estava molt bé, quan va caure. Crec que era, no sé si amb la competència d'en Yamal, doncs, havia crescut, sí. o havia augmentat un punt al seu nivell. Jo crec que també el troben a faltar, evidentment, al davanter, però després, jo crec que en defensa l'equip està tenint problemes defensius, a diferència de l'any passat, i esclar. L'any passat recordem que guanyava alguns partits per la mínima, però deixant la porteria a zero, i aquest any això no està passant.
Et volia preguntar això, perquè crec que és el que més destaca del joc del Barça en molts partits. Ho vam veure, per exemple, davant el Celta, anant a remolc. Davant el Celta li va sortir bé al final. Ahir, malauradament, no va poder passar de l'empat, però sobretot el que destaca d'aquest Barça, ara que arribem a l'aturada i ens permet fer un anàlisi una mica més acurat, és aquesta fragilitat defensiva que demostra en molts partits, no?
Sí, sí. A diferència de l'any passat, defensivament està tenint problemes. No acaba de controlar les contres, les transicions de sense atac del rival. Jo crec que, per una banda, té a veure una mica amb, que no tanca amb 3. L'any passat tancava amb 3 i el pivot. És a dir, sempre feia una línia de 3, perquè el bé Koundé o bé Araújo, que feien de lateral dret, no acostumaven a estar sempre per darrere la pilota. Feia una línia de 3 per construir el joc, juntament amb el pivot, amb el Busquets, no? I, home, quan reps una contra, al final doncs, és un 3-1 defensant momentàniament, després poden anar arribant les peces, no? Però vull dir, frenes més fàcilment, que és el primer que has de fer. Si no robes immediatament, el que al final has de fer és alentir el contracop, portar-lo cap a un costat, no? És a dir, treure'l del centre, que és al final del centre està la porteria. Aquest any l'està tancant més amb 2, Cancelo va molt bé per unes coses, però esclar, en defensa que no s'atura, vull dir, no es queda allà darrere tancant de 3. Jugador que se'n va cap amunt. I després les pèrdues de pilota, no? Pèrdues de pilota ho van castigar molt. Jo crec que no hi ha molta paciència a l'hora de construir, a vegades des de darrere. El primer gol és una pèrdua d'en Gavi que no s'ha de girar mai. S'ha de buscar el tercer home, que és el que ha de fer el Barça, si vol sortir des de darrere, que la idea del Barça sempre ha estat en buscar el tercer home, és a dir, en atreure rivals que et venen a pressionar i buscar el tercer home era Valde. Però no li va passar la pilota, en Gavi va voler girar. per dins. Si li van prendre la pilota i allà va venir el contracop, no? Crec que també el xut del pal d'en Brian,
sí,
al final, que podia ser el 3-2, també en Gavi perd la pilota. Vull dir, quan es vol girar, creu que podrà deixar enrere el seu rival, li treu la pilota, no xiu la falta a l'àrbitre, i poder ser el 3-2. I després el segon gol també, home, és una jugada bastant ràpida. Jo crec que el Barça pressiona malament, potser una mica amb l'angoixa d'anar a aconseguir l'empat, es perd el control, es perd l'ordre, vols un petar de seguida, i bé, és un 2-2 a darrere. Gundogan fa la feina de pivot en aquell moment, però Gundogan no és un pivot defensiu, vull dir, no és un pivot que diu, escolta, el meu central necessita ajuda,
sí,
baixo a tota velocitat, no? Quan és gol, Gundogan arriba a prop de l'àrea. El Carcero tampoc baixa molt ràpid. I és un 1-1 contra aquest en Brian, que és molt bo, Brian Zaragoza, l'1-1 contra en Conté. No rep en cap moment cap ajuda. Quan arriba Christensen ja és gol. I això passa en el 29, i no passa quan va esbolcat. Bé, totes aquestes coses les haurà de redefinir defensivament en Xavi, no? Perquè, home, marcar 3 gols en cada partit per guanyar no està a l'abast ni del Barça, no?
Sí, sí, és així. En 3 dels partits que s'han jugat fins al moment a la Lliga, el Barça ha mantingut la porteria a 0 i ha guanyat. L'altre va ser a Getafe a la jornada inaugural, però no va passar de l'empat. Amb tot el que ens has comentat, que em sembla una radiografia perfecta del que li passa i del que succeeix als partits del conjunt blaugrana, veus fàcil correcció amb les peces que té o no?
Home, sí, ho haurà de fer. És que jo veig altres equips, si els comparem a un nivell mal, doncs que acostumen a tancar 3 jugadors, no?
Sí.
3 jugadors i el pivot. Jo crec que l'any passat ho feia. Potser ho feia doncs, perquè els laterals repeteixin. Ni Araujo ni Koundé són lateral drets. A més, obria a la banda amb Dembélé o amb Rafinha, la qual cosa ja li tapaven la pujada al lateral, doncs al final es quedava per darrere del mig camp o una mica, sí, per davant del mig camp, però en pèrdua de pilota, aquests tres defenses més en Busquets bé, es podia atrevir a anar a fer una pressió cap endavant per obligar el que té la pilota, que se la tregui del damunt, però ja tancava amb tres, ara està tancant, no sé, jo estic veient que normalment tanca amb dos. Balde sempre està fent d'extrem, amb la qual cosa tarda una mica més en baixar, però bé, en tenies tres ja, no?, per formar la línia de quatre, a l'espera que baixés en Balde, per això la línia de quatre, però ara no, ara són dos, i si juguen amb dos davanters, si són ràpids, clar, ja és dir, a veure qui té més qualitat, o tu ofensiva o el del Barça defensiva, no?, i que se la jugui, i home, tot això jo crec que haurà de polir, o que en Cancelo es quedi, o no sé, perquè en Valde està clar que és el que ha d'obrir el camp a l'esquerra.
Mm-hmm. Sens dubte.
Aleshores, esclar, si tens en Jamal, esclar, jo crec que en Cancelo podria fer servir bastant de centrecampista d'interior, perquè és molt polivalent, no? I bé, la veritat és que el joc de posició i jugar amb espais curts o espais petits, és que és un jugador que ho domina, no? Però esclar, a l'hora de tancar, és a dir, tu quan tens la pilota, el problema que tens és, bueno, primer que ataques obrint-te't, no? Vull dir, a defensa és comprimit, però quan ataques no ataques comprimit. I has d'atacar obrint els espais i fent-te gran. El problema quin és? Que, esclar, tornar-te a organitzar és una dificultat. Els que ho fan més ràpid són els que acaben tenint més èxit. Els equips que són capaços de desplegar-se i comprimir-se el més ràpidament possible són els millors, no? El Barça aquest any té un problema de a l'hora de comprimir-se que té dificultats. Té dificultats perquè arrisca més que l'any passat.
Mm.
Que arrisca més que l'any passat, doncs està patint en defensa. I, esclar, després els rivals se't tanquen i costa marcar gols. Tot i que el Barça va allà 18 vegades i 10 entre pals, pues clar, després apareix el porter de torn que et para i et crea dificultats.
És així. La solució en mans de Xavi Hernández, veurem si pot aprofitar per donar-li voltes, que segur que ho està fent aquesta aturada. Recordem, 22 d'octubre, la represa de la Lliga amb aquest més que interessant Barça Atlètic Club. Miquel, gràcies pel teu temps, gràcies per passar-te avui per Esports Cope. Una abraçada.
Molt bé, fins una altra. Adéu-siau.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Temazo, Pairés. Temazo, això que sona ara mateix, per saludar, clar, és que The Rhythm of the Night. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda, Navarro.
M'agrada molt, bona
tarda. De seguida estan escalfant ja aquí fora. Miquella i Poli, abans, els internacionals del Barça, cauen Koundé, de moment no cau ja mal, però quants en té el Barça?
Té 10. I, a més, serien 11 si Lamine Yamal, finalment, després de veure's amb els metges de la selecció i tot, es queda. Són 10, de moment. És la segona aturada de seleccions de la temporada, aquesta amb el clàssic del 28 d'octubre a l'horitzó, a més dels lesionats i tot el que ha comentat l'Helena. Evidentment, no volen al Barça que els afecti cap virus FIFA en aquesta aturada. I els partits són a Europa, classificatoris per l'Euro de 2024, i a Sud-amèrica pel Mundial 2026, també amb un amistós, amb dos amistosos per la selecció d'Alemanya. La selecció espanyola de Luis de la Fuente tenen dues cites claus per classificar-se per l'Euro de 2024, amb Gavi, Valde i Ferran Torres, repetim, pendents de la Lamine Yamal. Aquest dijous, Espanya-Escòcia a la Cartuja, i diumenge, Noruega-Espanya a Oslo. Els dos a 8:45 de la nit i, evidentment, al Tiempo de Juego de la cadena COPE. A la sub-21 s'estrena Fermín López, que mai havia anat amb la selecció, jugant primer un amistós a Uzbekistan aquest divendres i dimarts 17 a Kazakhstan, un classificatori, però en aquest cas per l'Euro sub-21 de 2026. A Portugal, els dos Joaos tenen dos classificatoris per l'Euro de 2024, primer divendres contra Eslovàquia, a Porto, i dilluns 16 a Bòsnia. Dinamarca amb Andreas Christensen, dos classificatoris més contra Kazakhstan a Copenhague dissabte i a San Marino dimarts 17. I abans de marxar a Europa, d'Europa, repassem Alemanya, que disputarà dos amistosos a Estats Units, i aniran Ter Stegen i Gundogan, dos jugadors del Barça, dissabte contra Estats Units i dimecres 18 contra Mèxic. Per cert, serà també l'estrena de Nagelsmann substituint a Hans Flick. I ja, amb l'Uruguai de Ronald Araujo acabem, el central, per cert, torna amb el seu país gairebé un any després d'aquella lesió del Mundial, que es parlava si anava o no anava al Mundial, es juga el classificatori pel Mundial 2026, dijous contra Colòmbia, Barranquilla, i dimecres 18 és un partidàs contra Brasil a Montevideo.
És la radiografia full de ruta dels internacionals del Barça. Expliquem on t'en vas ara o no?
Bueno, a veure si surt Lamine Yamal de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva del Barça, que està allà, que ha passat proves, i marxa agafant el pont aeri cap a Madrid. Veurem, a veure si podem veure Lamine Yamal.
Ja Víctor que... Navarro, l'ombra de Lamine Yamal. Gràcies, Víctor, molta sort.
Gràcies.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Opinió aquí a Esports Cope. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estem?
No tan bé com tu, entenc pel soroll de fons.
Estem aquí amb un amic i amb el Xavi Reixac, que estem preparant el Barça del futur.
Estàs preparat? Ai, això ja m'inquieta. Dóna-li una forta abraçada al Xavi. Què diu el Xavi del Barça? Què diu? Què pensa?
Que el veu bé, sobretot quan descansa, el veu la mar de bé.
Molt bé, deixa'm que saludi al Poli Rincón. Poli, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien, hombre. Hey Jude, ¿eh? Hey Jude.
Hey Jude, sí, sí. Te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Esto está siendo una situación que me parece totalmente surrealista. Es que este futbolista, si sigue, yo creo que en algún momento tendrá que bajar el pistón o tendrá que bajar él. Pero es que el despliegue físico, ya no los goles, fíjate, el despliegue físico que hace este futbolista en los partidos, yo hacía muchos años que no veía a un futbolista acaparar tantas zonas del campo en tantas situaciones y de las formas que lo hace, que lo mismo te saca un balón en el área que te está metiendo el golet. es que es una cosa extraordinaria. Entonces, claro, ahora mismo yo creo que estamos todos perplejos, ojipláticos con este futbolista. No sé qué decirte, la verdad, sinceramente.
¿Hasta cuándo? Es la pregunta que venimos haciendo en la octava jornada, en la séptima jornada. ¿Hasta cuándo puede durar esto? Pero es que ya llevamos 9 jornadas. No es un delantero, pero es que está de dulce y todo le sale.
Pero escucha, es que tú dime, ¿tú realmente serías capaz de definir en qué posición? Que sale con el 5, sale con el 5.
Sí.
Y que en teoría juega por detrás del punta.
Todo jugador, es un todo jugador.
Pero es que luego tú le ves, con lo que te digo, le ves en el campo y dices, Dios mío, mi vida, es que lo mismo está por el lateral derecho. El otro día inició una jugada por la banda izquierda con Camavinga y terminó echándole el balón fuera por la banda derecha. Acuérdate que se tiró al suelo y arrastró con la pelota. Y yo solo estaba diciendo el tiempo de juego, se lo estaba diciendo Paquito. Digo, coño, pero si es que ha empezado de lateral izquierdo y ahora mismo está él defendiendo un balón por la banda derecha. Es impresionante. Entonces, claro, yo no sé si este se nos va a morir el pobrecito chaval en 2 o 3 meses, porque claro, es imposible mantener este ritmo físico. Es imposible, no sé qué pasará, no tengo ni idea.
Minguella, el Madrid va començar amb moltes lesions. Ara sembla que li toca al Futbol Club Barcelona aquesta passa de les lesions. De tots els que han caigut, per tu, qui o quins són els lesionats més preocupants? Per la incidència a l'equip, dic.
Bueno, a veure, el més preocupant és el De Jong, a la seva posició al mig del camp, i perquè és una mica el director d'orquestra. També el Koundé, és un home important en defensa. Llavors, clar, si se te lesionen aquest tipus de peces, són en principi, tots són importants, però aquest tipus de jugadors tenen més pes a l'equip, per la seva feina dins del camp, per la seva personalitat, per la seva... Bueno, tots són internacionals i tot això. Però això és la llei de jugar un partit cada 3 dies, viatjar, ara la selecció, quan s'acaba la selecció tornem a entrenar i a jugar amb la Lliga, després la Champions, el jugador no és una màquina, el jugador és una persona física que, a més, cada vegada més, cada partit juga amb màxim esforç, no? Si un jugador juga a mig gas, el jugador el treu. Si no juga a tope, el treu. Per tant, el jugador, el que sigui, té de sortir a tope. I quan surt a tope, el cos arriba un moment que diu prou i s'enca. Això és el que hi ha.
És així.
Els hi passa a tots.
Et preocupa aquesta fragilitat defensiva que està vivint el Barça, que no tenia la temporada passada i que al final va ser una de les claus de l'èxit perquè guanyés la Lliga? Més enllà de l'error als 17 segons, ahir escoltava algun comentarista, Minguella, que deia, home, quan et toca servir de mig camp, a vegades patadona arriba i t'evites problemes.
Bueno, tens d'intentar evitar errors, anem a dir, infantils, no? Perquè estem parlant de futbol professional. Però és evident que les errades en futbol existeixen. El futbol és l'esport que juga amb els peus, encara que tingui de pensar amb el cap, i quan jugues amb els peus poden passar aquest tipus de coses. A mi, el que més me preocupa no és la fragilitat defensiva, és el nivell mitjà de l'equip. El nivell mitjà de l'equip és normalet, vull dir, no diré que sigui fluix, però no és una gran plantilla que tingui molts jugadors destacats i jugadors que d'això i tal. Llavors, quan en desapareixen un parell, com pot ser el Lewandowski o el Rafinha i tal, doncs l'equip li costa horror fer gols, l'equip rep gols, això, i després hi ha una cosa que és molt clara. El Barça estem presumint de tots els joves que tenim. Està molt bé. Però amb joves sols difícilment guanyaràs campionats. Si tu tens de tenir joves, però tens de tenir també una resta de plantilla de molt nivell. Si no, no guanyaràs. Això sempre ha sigut així. I el Barça ara té de refugiar amb massa joves, perquè no n'hi ha d'altres.
Mira que havia escoltat jo que la plantilla més equilibrada pel fons d'armari també era la del Futbol Club Barcelona. No tenia mejor plantilla el Barça, Poli, o vamos a ver ahora con las lesiones del Barça casi equilibrando, bueno, salvando un poco las distancias, las del Real Madrid o no. ¿Quién tiene o tenía mejor plantilla? A ver.
Yo te voy a responder de una manera un poco surrealista en el sentido, mira, el año pasado cuando hablábamos tú lo acabas de decir, de esa seguridad que tenía el Barça, de ese equipo que era prácticamente infranqueable. Yo creo que para mí hay un protagonista que es Araujo, que el año pasado prácticamente no estuvo lesionado. Este año, desde que Araujo se ha lesionado, es cuando el Barcelona más ha sufrido. ¿Esto qué quiere decir? Te lo voy a transmitir ya de otra manera. Quiere decir que con un equipo, cuando es sólido atrás, normalmente tú puedes llevar el partido 0-0, porque luego el Barça, con la pegada que tiene arriba, la calidad que tiene arriba y los futbolistas que tiene, lo más normal es como hacía Xavi. ¿Cómo ganaba los partidos? 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, y eso te da para ganar la Liga, como tú bien has dicho. ¿Qué pasa? Que este año te falla el mayor engranaje o el mejor engranaje que tiene en la defensa, que para mí es Araujo. ¿Y qué pasa? Pues que se te ven otras carencias que has suplido precisamente con esa, con ese defensa que teníamos defendiendo, que es lo primero que tiene que hacer un equipo, es defender bien, y a partir de ahí, si arriba tienes lo que tiene el Barça, pues lo lógico es que ganes los partidos y puedas competir. En este caso lo vimos el domingo contra el Granada, ¿no? Pues bueno, hoy contra el Granada, sí, contra el Granada.
Sí.
Escucha, ¿qué le pasó? Pues se puso 2-0 el Granada, y menos mal, y menos mal. A partir de ahí, evidentemente, el Barcelona te puede ganar el partido, porque es que arriba tiene lo que no están los escritos de jugadores. Sí. Tiene todo tipo de variantes, tiene todo tipo de posibilidades. ¿Qué pasa? Que puede pasar como pasó, ¿no? Y pudo ganar el partido igual que lo pudo perder. Pero yo creo que esa solidez y eso que estamos hablando, para mí, luego se queda corto a la hora de hacer tú en el campo cambios o hacer cosas que puedan darle al equipo otro tipo de posibilidades. Y eso, para mí, creo que Xavi no lo está haciendo. A mí, para mí, es mi opinión personal.
Ya. Bueno, os cambio de tercio, excepto que queráis apuntar algo más. Os lo quería preguntar la semana pasada, cuando el Girona había perdido con el Real Madrid, pero viene de volver a ganar, lo hizo en Cádiz, campo complicado, no había perdido el Cádiz, por la mínima, es cierto que durante muchísimo tiempo con un jugador más, 9 jornadas ya. Minguella, ¿veus el Girona mantenint-se ja no la part alta, sinó en aquesta zona Champions tota la temporada, o encara és massa d'hora per fer aquesta pregunta?
Bueno, yo no sé si son a Champions, pero estará entre 6-7 primers de la Lliga,
sí,
perquè té una plantilla extensa, té una plantilla equilibrada. Quan li falta un jugador, apareix algú de l'organització Group City i li aporta. I llavors, clar, quan tu tens jugadors i tens un entrenador sensat i un entrenador que té els jugadors que vol i tot això, doncs el rendiment es produeix. Ara, mai ningú pot saber si arribarà aquí o arribarà allà, però que estarà entre els de dalt, sí. A més, que això coincideix amb la decadència paulatina de molts equips, del nivell de moltes plantilles. No cal dir noms, però tu vas veient equips històrics, com pot ser el València, com pot ser el Sevilla, com pot ser tal, que sempre estaven entre els 7 o 8 primers, que ara estan entre els 7 o 8 segons. Per tant, hi ha un intercanvi per una plantilla molt ben feta, que a més té totes aquestes possibilitats de portar jugadors, se'n va un, ve un altre, no passa res, un bon entrenador i tal, i la confiança de guanyar. Vull dir, per tant, jo estic, no sé quina serà la classificació, però que no tindrà cap problema el Girona per fer una excel·lent temporada.
Aguanta el Girona arriba o no, Poli?
Mira, yo el otro día por primera vez he visto sufrir, fíjate, ni con el Madrid, porque con el Madrid es otro partido diferente. Yo dije antes de empezar el partido que el Girona era un buen equipo para el Madrid porque quería jugar al fútbol, quería atacar, y eso al Madrid le viene bien, los equipos que no se cierran. Y los equipos que quieren plantearle al Madrid un partido de tú a tú suelen salir perdiendo en ese sentido, y pasó lo que pasó. Pero fíjate, el otro día contra el Cádiz y con un hombre más le vi sufrir muchísimo, le costó muchísimo manejar el partido, y le costó muchísimo ya el resultado final que tuvieron, y tuvo un hombre más casi todo el partido entero. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente yo creo que tiene un equipo para poder mantenerse entre los 6 primeros seguro, pero yo no sé si le va a dar para meterse, como tú has hablado hace un momentito, de Champions, de pensar en Champions. Yo creo que entre los 6 primeros va a estar con casi toda seguridad, porque tiene una buena plantilla, tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, lo tiene todo, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna nada que te obligue a hacer esa temporada o meterte entre los 6 primeros. Y cuando tú no tienes ese tipo de presiones, ¿qué pasa? Que te hace jugar al fútbol disfrutando. Y eso en un equipo como el Girona. Otra cosa es que le metan la presión, como yo creo que va a pasar los dos últimos partidos, de verse ahí arriba y que ya todo el mundo piensa que se va a jugar la Champions. Vamos a poner los pies en el suelo, vamos a darle tiempo, pero yo creo que tiene un equipo y un entrenador muy bueno.
Muy bien. Perfecto, Poli. Disfruta de la semana, ¿eh? Cuídate mucho.
Igualmente.
Con este solecito que tenemos, que aquí ya no hay...
Estamos tranquilitos, partido
de momento sí, de momento sí.
El jueves, luego el martes, y dice, bueno, oye, Yamal, el chaval se ha lesionado, el pobrecito.
Sí,
otra vez, otro lesionado. Más,
sí, estamos pendientes, a ver, tiene que viajar, parece ser para presentarse en Madrid con la selección, pero la lesión es evidente, así lo ha comunicado también el Barcelona.
Es que
vamos a ver.
se los van a cargar a todos. Como sigamos en este ritmo, yo te lo digo sinceramente, no sé qué va a pasar.
Espérate, que en el 2030 el Mundial es de más equipos, en la temporada que viene hay más partidos con el nuevo formato de la Liga de Campeones.
El club le quieren poner de 200 equipos, creo que van a intervenir.
Ideal, ideal. Las plantillas de 32 mínimo.
O 50 como el rugby.
Adiós, Poli, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, adiós, adiós. Minguella, don Ali, molt records al Reixac, home.
Ara li dic, està donant una dissertació de les seves quan
sí.
Acabi dirigint.
Sí, sí, quan. D'aquí uns minuts li dones. Gràcies, Minguella, que vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada a Josep Maria, Minguella i Poli Rincón. I ara un consell que ens porta el Joan Batllori.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Fàcil, gràcies, Batllori. Ara aquí a Esports Cope parlem del Girona.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:15 de la tarda. Home, José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Torna a guanyar el Girona per la mínima a Cádiz durant molt de temps amb un jugador més i un golaç d'Aleix García.
Sí, i l'aturada li arriba tot i la derrota davant del Madrid amb les millors sensacions. 22 punts. 14 més que la passada temporada a aquestes alçades. Teòricament mancarien només 20 per la permanència, però, aviam, les projeccions parlen d'un Girona que acabaria la Lliga en llocs europeus, sinó de Lliga de Campions. 9 punts de marge respecte al setè, aquesta dada és objectiva intocable, després de salvar, guanyar al Carranza, una assignatura que tenia pendent Mitchell i el Girona. 9è partit consecutiu marcant com a equip visitant. És veritat, el joc al Mirandilla no va ser el millor, però la situació de l'equip només es pot definir com a idíl·lica, més quan s'acabi buidant la infermeria. Una infermeria on, recordem, estarà el jove Justin els propers 4 mesos després de la intervenció a la Quirón del seu turmell dret aquest cap de setmana.
Vinga, jornada d'internacionals també pel Girona, en plural, crida l'atenció la convocatòria de Jan Couto amb el Brasil.
Sí, s'estrena amb la Cananinha per les lesions de Vanderlei i Lodi. Aquests dos futbolistes han caigut i, per tant, aquest interinat que hi ha a la Cananinha ha decidit la convocatòria de Jan Couto, que està fent, també s'ha de reconèixer, grans minuts aquesta temporada i aquests partits amb el Girona. Definitivament són 6 els futbolistes que fan les maletes. Jan Couto, en aquesta prèvia de Copa Amèrica, Brasil-Venezuela, Uruguai-Brasil. En aquest Brasil-Venezuela també hi tindrem a Yangel Herrera, un Yangel Herrera que amb la Vinotinto jugarà davant de Xile. Artem Dovik, Dolph Lundgren, ucraïnès, jugaran contra Macedònia del Norte i Ucraïna. En aquest cas ja són partits classificatoris per l'Eurocopa, no riguis. Dani Blin, amb Països Baixos, davant de França i de Grècia. I, recordem, amb la Sots-21 de la Roja, Arnau Martínez i Pablo Torre, davant d'Uzbekistan i Kazakhstan.
Així està el Girona. Gràcies, Gil. Avui juga l'Espanyol.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
A les 9 de la nit, a Villarreal. Villarreal ve a Espanyol empatant o guanyant. L'Espanyol torna a recuperar el liderat de la categoria. Última hora del conjunt blanquiolau, no sé si en ruta o ja a Villarreal. Quique Iglesias, bona tarda.
A la ruta, què tal? Bona tarda. Albert, amb arbitratge de la Fuente Ramos a l'estadi de la Ceràmica, com bé dius, l'equip de Miguel Álvarez que rep a l'Espanyol. 5 jornades sense perdre el conjunt del Villarreal B, un Espanyol que viatja acompanyat de 180 pericos, que avui estaran a la grada de la Ceràmica per animar l'equip. No està Salvi a la convocatòria, té un problema al sòlid de la cama dreta. No està Keidi Vare, que ja és a Albània, doncs, a passar revisió amb la seva selecció. I sí que està, doncs, recuperat, jo penso que per jugar uns minutets, Keita Valdé, que es va lesionar en el seu primer partit i porta més i mig de baixa després d'un problema muscular. Escoltem a Luis García, que parla meravelles del rival d'avui de l'Espanyol.
Típico filial del Villarreal, muy bien trabajado como siempre por Miguel, en ese sentido, de hecho llevan 5 partidos sin perder, un equipo que es muy ofensivo y es goleador, pero va a ser un partido difícil una vez más, bonito también por el escenario, bonito por jugar también contra el Villarreal y bueno, pues ojalá podamos hacer un muy muy buen partido, podamos terminar una semana perfecta a nivel de resultados.
La setmana perfecta seria acumular la tercera victòria consecutiva abans de dos partits importantíssims que jugarà l'Espanyol a casa contra el Valladolid i Leganés de manera consecutiva en els propers dies. Apunti, senyor Díez.
Apunto.
Un equip no encertaré perquè segur que hi ha moltes rotacions, però no acabo de veure les clares. Pacheco a la porteria, Omar, Calero, Cabrera, Brian Olivan en defensa, Aguado, Pol Lozano, Puado, Nico Melamed, Peramilla, aquí tinc algun altre dubte, i a dalt Martin Braithwaite, que no ha viatjat amb Dinamarca i sí que s'ha quedat aquí per seguir fent gols per tercera setmana consecutiva. Des de les 9, a la Ceràmica, Villarreal ve Espanyol en busca del liderat.
Encertar, no sé si encertaràs, però que sona bé, efectivament. Després t'escolto, gràcies, Iglesias.
Bona tarda.
I avui Gil també juga a l'Andorra. Ells, Andorra, també per tancar aquesta jornada a la segona espanyola.
Sí, l'Andorra no fa de telonero de l'Espanyol. És 7 de la tarda, el Martínez Valero, ells, Andorra. Partit que arriba envoltant per la controvèrsia al voltant de l'estadi del conjunt tricolor. Recordem, el conveni d'ús del Nacional acaba el 2024 i el govern ja ha dit que no el renovarà per transformar l'estadi en una instal·lació amb més usos, multiusos. L'única opció que li quedaria a l'Andorra seria marxar a les instal·lacions de l'Encamp, però s'haurien de condicionar a les demandes de la Lliga per segona o primera divisió. A la prèvia, l'altra opció seria sortir del Principat. A la prèvia, Eder Sarabia es posicionava sobre el tema, la inspiració li va venir a llum d'alba.
Me he salido con la bici, que casi era de noche, he subido Pal, he subido Cabús, he visto el amanecer por ahí arriba y yo tengo claro que yo quiero estar aquí. Y yo creo que cuando el proyecto empezó en Andorra es porque todos entendíamos que el proyecto era aquí. Yo estoy convencido también que el país quiere que el proyecto sea aquí, así que yo es que soy muy optimista y bueno, espero que se pueda resolver.
Recordem, només un punt de diferència, 9 per l'Els, 10 per l'Andorra, baixa l'expulsat contra el Zaragoza, Rubén Bové.
7 de la tarda, Els, Andorra, 9 de la nit, Villarreal B, Espanyol, per tancar la desena jornada a segona. Destacats a la primera federació de la jornada, primera federació.
El partit de la jornada, primer contra segon, al nou estadi, Nàstic 0, Ponferradina 0. No va aprofitar la superioritat numèrica al conjunt de Tarragona. Repartiment de punts, parla Alberto Baró.
Sí, bueno, una mica ens hem quedat tots igual, no? Era un partit molt difícil, ho sabíem. Enteníem que podíem guanyar el partit, no? Hi ha una pita que diu que si no vol, o sigui, que si no pots guanyar, doncs que no perdis, no? I, bueno, un punt sap una mica, bueno, agradós, perquè volíem guanyar, però és un punt, seguim sumant.
El Cornellà es queda novè després d'empatar el camp del Sestao River, baixa a la dotzena posició el Barça Atlètic després de caure 1-0 contra la Real Societat B i derrota del Sabadell a casa 0-1 contra la Fuenlabrada. Ara mateix, reunió de les forces vives de la Llotja de la Creu Alta, perilla el tècnic Miqui Lladó.
Veurem què passa. I de futbol femení, el més destacat és el nom propi, Alexia Putellas, que acaba d'igualar a Jenny Hermoso com a golejadora històrica del Barça.
Sí, perquè no és notícia que el Barça continuï encapçalant la Lliga Femenina després del 3-0 contra a la Real Societat. El gol de Jenny Hermoso fa el seu gol 181 amb la samarreta del Barça i, per tant, iguala la marca Alexia Putellas de Jennifer Hermoso. La propera aturada arribar al màxim número de partits oficials. En té 402. Alexia Putellas, Jennifer Hermoso està amb 517.
Gràcies, Gil. No te'n vagis gaire lluny, que d'aquí una estona tanquem programa.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
I ara tot allò que no és futbol, des d'aquí fins que siguin les 4 de la tarda, començant per la jornada de la Lliga Endesa, quarta jornada que ens deixa un líder en solitari, el Real Madrid, que va a Salta Fontejau. De seguida en parlem. Abans, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
La lesió de Joel Parra amb el Barça al Palau davant Morabanc Andorra queda en re, en un ensurt.
Treballada i soferta victòria del conjunt de Roger Grimau davant un Morabanc Andorra que no li va posar les coses fàcils al Barça després d'un més 15 al segon quart. La inspiració de la Provito, la Brine Sisato, Nanski va fer despertar temps l'equip blaugrana, que suma la tercera victòria a la Lliga Endesa després del 91-87. Com deies, la mala notícia, la lesió al turmell de Joel Parra, sembla que tot ha quedat en un ensurt, segons fons del club, i viatjarà dijous amb l'equip a Grècia per jugar contra l'Olympiacos, parla Roger Grimau.
Sí, el postpartit és pràcticament res, recuperar, perquè no es pot fer molta cosa més, i hi haurà molts dies que el partit es prepara amb el vídeo i poca cosa més, amb aquest walkthrough a la pista. Bueno, és el que és i el calendari és aquest. Jo crec que els jugadors estan acostumats a fer-ho i, bueno, sí que evidentment m'agradaria tenir més sessions amb tota la casuística que portem parlant les últimes setmanes, però bueno, jo crec que els jugadors estan acostumats a treballar així. No sembla que sigui greu, però s'ha d'acabar de valorar. En principi sembla ser això, que no és greu, però no sabem encara.
D'altra banda, era el partit de la jornada 4, els dos equips invictes, bàsquet Girona i Real Madrid. Al final es va imposar la lògica a Fontejau i el conjunt de Xus Mateo és líder en solitària després de guanyar 74-93 en un partit liquidat al descans. El tècnic Salva Camps, molt crític amb l'actitud dels seus.
Que no hem sigut competitius, no hem competit avui, no hem sigut capaços de competir. Bàsicament això des de l'inici del partit, el Real Madrid ha controlat el joc i nosaltres, doncs, malauradament, no hem sigut capaços d'igualar, no?, aquest nivell competitiu, això que volem fer, posar en pràctica allò que entrenem.
A més, la penya va sobreviure a un final dramàtic a Palència per sumar la tercera victòria consecutiva, 69-75, mateix escenari al Nou Congost, després de que el Baxi Manresa fes els deures contra el Saragossa, 81-75, arribant a dominar per 19 punts de marge, però desconnectant al final.
Gràcies, Edu. Vinga, anem tancant programa. Vinga, i tancarem programa recordant la figura d'un esportista que ens ha deixat fa poc, campió del món i d'Espanya de boxa, Xavi Moya. La radiografia, el perfil, perquè el recordem, i els que no el conegueu, sapigueu qui era. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda. Sí, tràgica notícia per al deport espanyol després de conocerse la muerte a los 55 años del boxeador barcelonés Xavi Moya este sábado en un accidente de moto sufrido en el centro de la ciudad condal. Moya debutó en el 1999 y no solo triunfó en el boxeo, donde se proclamó 3 veces campeón de España de peso medio y una vez intercontinental, sino que fue campeón del mundo y de Europa de Kung Fu y de Full Contact, con 7 títulos europeos y 9 mundiales en esta modalidad. Es decir, 3 mundiales en 3 modalidades distintas durante 16 años de carrera. Como gran recuerdo, figura el combate en enero del 2011 contra Javier Castillejo por el título de la Unión Europea de peso medio, con victoria para el lince de Parla por KO técnico en el quinto asalto en un Palau Blaugrana a reventar. Moya se retiró en el 2000, regresó brevemente en el 2008 y tras colgar los guantes de forma definitiva se dedicó a la formación de jóvenes. Además destacó siempre por el amor a los colores del Real Club Deportivo Español. Descanse en paz.
Gracias, Juan.
¡Gil, superstar!
Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como 10 o 12. A volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda, que me gusta.
Molta ironia, eh?
Home, clar, és que ha estat un cap de setmana de grans documents, sí. Però d'entre tots havíem de seleccionar un Al final, si es que al final...
Los al guañador Javier Aguirre.
Al guañador es Luis Enrique ante la prensa francesa.
Luis, hay un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar.
Tú solo vas a lo negativo, ¿eh?
No, es acojonante.
No, no me digas que esto es negativo, Luis. No, tenemos tres minutos.
Correcto.
Si te digo solamente todo positivo. ¿Cómo fue? ¿Por qué?
Pues porque no son máquinas, son futbolistas.
Es para entender, también para los más jóvenes.
Claramente.
Que entiendan, ¿no?
Los jóvenes
fútbol.
Lo entienden todo.
Fenomix,
¿eh? Eres tú el que no lo entiende.
Eres tú el que no lo entiende.
Fenomix, Luis Enrique,
Al final, ahí tenéis lo que habéis contratado.
Última hora, Gil.
Paris Saint-Germain. Torna Paula Badosa, convocatòria de la Billie Jean Cup, 7 al 12 de novembre a la Cartuja, Sevilla.
Billie Jean, em recordo un disc de Michael Jackson.
Billie Jean King Cup. Billie Jean King Cup a Sevilla, 7 al 12 de novembre, amb Sorribes, Buxa, Massarova i Bassols. Àustria desconvoca a Àlaba i, atenció, lesió de Marc Bartra, el tendó d'Aquiles, 3-4 mesos de baixa. El Sevilla és un guirigailo de trobar nou entrenador.
Sí, destituït Mendilibar. Gràcies, Gil, gràcies a tots. Arribem a les 4 de la tarda. Que vagi bé.